Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. L'Iran troba fora de lloc la proposta de 15 punts de Donald Trump per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. Segons diversos mitjans del règim, Teheran rebutja el pla dels Estats Units, diu que es continuaran defensant, demana garanties per evitar futures agressions i reclama el reconeixement de la sobirania iraniana de l'estret d'Hormuz. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, fa una crida a la diplomàcia per apaivagar la guerra. Admet que el conflicte està fora de control i més enllà dels límits que els líders que la van impulsar imaginaven. Per això torna a demanar a les parts, als Estats Units, Israel i l'Iran, que deixin d'atacar i respectin el dret internacional. Per intentar aconseguir-ho, si més no, pressionant aquesta línia, ha fet aquest anunci.
Hi ha diverses iniciatives de diàleg i pau en marxa. Han de tenir èxit. Acabo d'anomenar John Arnault com a enviat personal meu per liderar els esforços de l'ONU sobre el conflicte i les seves conseqüències.
Guterres diu que l'ONU està compromès a ajudar les víctimes, però lamenta que les operacions humanitàries estan limitades. Afegeix que el model de Gaza no es pot repetir al Líban. Més notícies amb Cèlia Forment.
La Generalitat ha iniciat un procediment per irregularitats a l'edifici del barri de Gràcia de Barcelona, on s'ha ajornat un desnonament per la pressió ciutadana. L'actuació podria comportar sancions d'almenys 90.000 euros per cada pis on s'ha vulnerat la normativa, sobretot per saltar-se els topalls de lloguer. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, on també ha justificat que perquè no es va inspeccionar l'edifici fins ahir, tot i conèixer la situació des de fa temps.
Efectivament, ens hem posat d'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, que ja havia fet aquest treball previ, i el que esperàvem i finalment ha passat, i ho celebrem, és que el síndic pugui iniciar aquest període de mediació amb aquest cas concret.
I la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, defensa que el desallotjament d'aquest matí al barri de la Sagrera de Barcelona és totalment diferent al de l'Institut Benau de Badalona. Assegura que l'Ajuntament de Barcelona està complint amb les seves competències.
En el cas de Badalona, doncs va haver-hi una situació d'emergència climàtica que ens va empènyer a actuar i doncs, en el cas de Barcelona és totalment diferent perquè doncs, hi ha un ajuntament que està complint les seves competències en l'àmbit del sensellarisme.
Un submarinista ha mort aquest migdia al port de la Selva, a l'Alt Empordà. La víctima tenia uns 70 anys i hauria patit una parada cardiorrespiratòria. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
Bona tarda. Els fets han passat mentre la víctima feia una immersió a la zona del far de Saranell, al port de la Selva. Els equips d'emergència han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia i fins a la zona s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, la Guàrdia Urbana i un helicòpter del SEM. Segons informen fons municipals, l'home hauria patit una parada cardiorrespiratòria i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas i de la investigació de les circumstàncies dels fets. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
I polèmica al País Valencià per la contractació de la parella del president valencià a la Diputació de València. L'oposició critica que és una plaça creada per ella, mentre que des de la Diputació, el Partit Popular i el mateix Pérez Llorca neguen cap tracte de favor. València, Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. La dona del president autonòmic s'ha traslladat a la Diputació de València amb una comissió de serveis seguint un procés legal, segons ha defensat el president Pérez Llorca.
Lo que ha hecho mi pareja es lo que hace cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral. Y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato a favor. Insisto, sin ningún trato a favor.
Llorca desmenteix que la nova posició de la seva parella li suposi duplicar el sou que tenia fins ara. La Diputació de València manté que diversos aspirants van optar al lloc de feina i que s'adjudica segons el perfil que hi encaixi millor. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
Matt Britton, el directiu de Google Europa, ha estat nomenat avui nou director general de la BBC, la corporació pública de ràdio i televisió del Regne Unit. És el primer cop en la història que un perfil purament tecnològic, sense experiència en el periodisme, agafa les regnes de l'ens públic britànic. Assumirà el càrrec a mitjans de maig amb el repte de reconstruir la reputació de la cadena després de la dimissió de Tim Davies, forçat a dimitir per un polèmic muntatge sobre de Donald Trump en què semblava que incités a la violència. Els esports amb Sònia Oliar. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. En ciclisme es disputa la tercera etapa de la Volta. Marxem cap allà. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda. Cop sobre la taula dels dos grans favorits a la victòria final, Remco Evenepoel i Jonas Vingegaard, que roden en solitari quan queden 18 quilòmetres per al final d'aquesta etapa. No han esperat ni tan sols a les etapes de muntanya. Avui el vent ha provocat ventalls i en un d'aquests moviments Evenepoel s'ha anat en solitari. Vingegaard li ha tancat el forat i estan rodant tots dos en una contrarrellotge de dos contra tots en aquests últims 30 quilòmetres. Ara a 17 per al final, Vingegaard i Evenepoel, cap de cursa amb 23 segons d'avantatge respecte del gran grup on hi ha tots la resta d'homes importants. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio Vilaseca.
Gràcies, Isaac. Torna la Champions amb l'anada dels quarts de final al camp del Madrid. Madrid-Barça. L'equip de Pere Romeu recupera Kika i Mapi León. Aquest Madrid-Barça a 6:45. El podeu seguir com sempre a la TDG de Catalunya Ràdio. Ahir, recordem, Wolfsburg 1, Olímpic de Lió 0 i Arsenal 3, Chelsea 1.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
5:06.
Jo recordo asseure'm als peus de la camilla que hi havia allà i llavors el tio de sobte em diu no, quítatelo todo. 5 anys després de que aquell home em mantingués 3 hores tancada en aquella arboristeria, decideixo fer una obra de teatre per intentar que ningú més passi per una situació similar a la meva. La policia que me atendía me ha preguntado que por qué no hice nada. Vaig voler demanar l'opinió d'advocades, si no hi ha, sí, és una putada el que et va passar, però no és suficient putada. Va ser la primera vegada en què jo vaig verbalitzar que allà un home havia abusat de mi.
I tu per què no vas fer res?
Doncs això és la meva resposta a aquesta pregunta. No em vull morir sense haver pogut tenir-lo al davant i parlar amb ell.
Per què no vas fer res? Aquesta és la pregunta que li han fet tantes i tantes vegades i que s'ha fet també ella, l'actriu i directora Bàrbara Mestanza. El 2015, el que havia de ser un massatge en un centre de Madrid, va acabar en una agressió sexual. 11 anys després, dirigeix i protagonitza un documental coproduït per 3CAT que contesta la pregunta: per què no vas fer res? Bàrbara Mestanza, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Presentes aquest documental al The Film Fest, al CCCB, i vens del Festival de Màlaga, on has guanyat el Premi del Públic i la Menció Especial del Jurat. Com està sent aquest procés?
Doncs estic intentant estar el menys dissociada possible i perquè tot i que són molt bones notícies, al final també, vulguis o no, és rebre bones notícies amb una cosa que fa mal. Llavors, doncs és una sensació estranya. Estic molt orgullosa, em sento superagraïda i amb el meu equip, el Marc amb qui dirigim el documental, els dos estem com... sense saber si es pot celebrar o no es pot celebrar, però s'ha de celebrar, sí.
Clar, ja fa més de 10 anys de l'agressió. Et fa mal encara parlar-ne?
Clar. No crec que deixi de fer-me mal. Vull dir, crec que és un tema que... Crec que és, jo vaig comprendre a través del temps que era un error per mi o no m'anava bé el fet d'intentar tornar a ser la que era abans de que això em passés. Això m'ha passat, per desgràcia, i passa a ser automàticament una part de mi. Una part amb la qual m'he, d'alguna manera, barallat moltíssim perquè és molt dur d'acceptar i abraçar, però que a través d'aquest procés també creatiu del documental i tot el procés judicial, jo em sento ara mateix que... Bé, he volgut transformar això en una cosa útil.
Però clar, des de fora algú que no ho hagi viscut pot pensar, doncs si et fa mal parlar-ne, has triat un camí que et fa pensar-hi de forma molt continuada, no? Explicant-ho,
sí,
treballant-ho, una obra de teatre, ara un documental...
Sí, suposo que és això, no? Anar a la guerra és dolorós i perillós, però hi ha gent que hi ha anat perquè creia i creia, no? Doncs jo hi crec, aquesta és la meva guerra, jo hi crec, i per tant, per mi, jo utilitzo el meu cos i sí, el sacrifico d'alguna forma, i la meva salut mental en algun moment també. L'he intentat, sacrificat, perdó, però intentant acompanyar-me i estant ben acompanyada, però és que crec que la situació és tal, de tanta urgència i gravetat, que si no hi ha un parell de boges com jo que fem coses com aquesta, no sé si d'alguna manera arribarem mai a traçar realment un pont entre els gèneres, i no sé si realment arribarem a modificar res.
Ara que ha passat un temps, amb la perspectiva, què és el que et va faltar més en aquell moment? Quan tu reps l'agressió, què hauries necessitat que no vas trobar?
De fet, jo sempre dic que he fet aquest documental i que aquest documental conté la informació que jo hagués necessitat en aquell moment, quan a mi em va passar tot això. Hem intentat amb el Marc visibilitzar una sèrie d'informacions que no tenim. És a dir, quan parlem d'abús o el mostrem a la tele, no?, ens centrem molt en la part morbosa de què és el que va passar o què ha passat en aquest judici, no? Aquest tio està a la presó o no està a la presó? Com si això fos un procés de recuperació, o com si l'abús o el procés judicial es basés només en això, quan en realitat això és només un 2% de totes les vivències i de tota la carrera i viatge brutal, l'odissea que vius quan vius una situació com aquesta.
Què passa després d'una agressió? Com són els mesos següents? Com els descriuries?
Jo puc parlar dels meus, sí. És a dir, de la meva experiència pròpia. Jo, durant el dia que em va passar això, al vespre i el dia després, vaig estar totalment atrabassada, estava totalment connectada a la meva part més sensible, a les emocions, és a dir, estava plorant, estava... D'alguna manera el meu cos procedia d'una manera natural, orgànica, no? O el que s'espera d'un cos que ha patit una cosa així. Però a partir d'un moment determinat en el qual jo vaig haver de posar-me a treballar, jo estava a Madrid, no estava a casa meva, no tenia la meva gent aquí, era molt difícil explicar el que m'havia passat en paraules a través del telèfon. Llavors, mica en mica, jo vaig agafar aquesta història i la vaig, d'alguna manera, tancar en un calaix molt profund per, d'alguna manera, seguir sent productiva per aquest sistema, o el que jo creia que era seguir sent productiva, perquè al final, quan t'ha passat aquesta cosa, quan t'ha passat una cosa així, tant se val el temps que tu triguis en parlar-ne, que aquest tema no desapareix si no l'atreveses d'alguna forma.
El documental és en rigorosíssima primera persona,
sí.
No? Ets tu explicant el que et passa. És molt real el que veiem, o hi ha una part també que ha hagut de ficcionar? Perquè hi ha moments que sí que es veu que està gravat una mica, allò sembla que, ostres, aquí han hagut d'agafar el mòbil de seguida.
Aquest documental està gravat amb el photobooth del Mac, amb el meu iPhone, i amb una handicam que tinc a casa, està gravat amb com hem pogut, perquè a vegades la realitat superava la ficció, o sigui, ens superava, és a dir, i nosaltres, jo recordo que hi havia vegades on jo rebia una trucada i ja de manera ja automàtica jo gravava per si de cas, perquè mai sabia...
O sigui, hi ha moltes trucades que has gravat que potser no
la majoria,
no eren necessàries.
La majoria,
diguem, no?
La majoria. Hi ha molt metratge que no ha entrat dins la pel·lícula. De fet, donaria per fer una segona part, ja t'ho dic. I hi ha moltes coses que m'ha hagut de deixar enrere o d'apartar perquè era massa fort com perquè fos verosímil. És a dir, la realitat era tan forta, hi ha elements que han passat que són tan bèsties que si ho haguéssim introduït la gent deixaria de creure que això és real.
Com per exemple?
Pues, per exemple, jo després de viure tot això i emprendre aquest procés judicial vaig tornar a patir una agressió en la qual vaig anar a la policia, vaig fer un altre procés judicial, dins d'aquest altre procés judicial vaig patir... Jo estava enmig d'aquest procés, ja havia estrenat l'obra de teatre, etc, i jo anant cap a casa va venir un home que em va assetjar, em va començar a escopir, vaig rebre una situació de violència. Aquest cop em vaig saber acompanyar molt millor, vaig arribar a casa destrossada i vaig trucar a un telèfon d'aquests com d'un punt lila, diguéssim. Vaig parlar amb una dona, el dia següent vaig anar a denunciar i vaig seguir tots els passos. I després vaig tenir un ensurt, que no només em va passar això, que crec que no sóc la primera que li passa, i això ho dic públicament, públicament perquè sé que està passant bastant. El policia que em va acompanyar en aquest procés va començar a enviar-me missatges privats al WhatsApp preguntant-me per coses personals. Jo vaig intentar... O sigui, realment, per això et dic que a vegades tu penses que el que veiem en aquestes pel·lícules, dius, ostres, un fet aïllat, pobre, quina putada el que li ha passat. Però si... I ja no només les que ho han treballat, sinó... Jo crec que veient el documental passa, o està passant, o crec que seguirà passant, com passava amb l'obra de teatre o amb la novel·la, que hi ha moltes dones que diuen... Vale, jo havia... Això m'ha passat diverses vegades, o m'ha passat amb més gravetat o menys, i ara, de sobte, doncs, no puc no afrontar-ho.
Una de les coses que has fet a l'obra de teatre i també ara al documental és una mena de qüestionari anònim, perquè la gent que ho vegi, si vol, pugui contestar una sèrie, com a mínim el documental, una sèrie de preguntes, la primera de les quals és si has estat en algun moment víctima d'assetjament. Clar, jo vaig veure els números que sortien i et quedes molt parat.
I no són tots els números. És a dir, els números que apareixen en aquest documental són les dones que s'han atrevit a parlar, a denunciar. Després queden totes aquestes històries que potser mai sortiran mai a la llum, cosa que és totalment legítima, vull deixar-ho clar. No hem de per què superar aquesta ferida d'una manera determinada, tot està bé. Però crec que les dades eren tan poc clares, és tan difícil accedir a elles, són tan abstractes i realment estan visibilitzant una realitat tan ínfima de la realitat total de totes les dones que han patit una cosa així, que nosaltres necessitàvem posar un toc de realitat perquè aquests números deixessin de ser números i passessin a ser cossos i persones reals. I és per això que al final de la pel·lícula hi ha un QR on tu pots d'alguna manera contestar aquestes preguntes i d'alguna manera també prendre consciència de quantes persones a la sala ara mateix, amb tu, al teu costat, que no coneixes, han passat pel mateix que tu, o no pel mateix que tu, però han passat per això.
No, i que tu d'entrada, i ho diu jo que sóc un home, penses, home, no n'hi haurà tantes de persones afectades. I resulta que veus la xifra i dius, collons, però si és un percentatge altíssim, no?, de la sala.
Sí.
Ho començàvem amb aquesta pregunta. Per què no vas fer res? Per què no vas fer res? Encara t'ho preguntes tu a tu mateixa o això ja... Aquest capítol sí que l'has pogut deixar enrere?
No, ja no m'ho pregunto. M'ha costat moltíssim.
Però vas estar molt temps gairebé que autoculpant-te.
Però vaig estar molt de temps, com li passa a totes. De fet, al final jo crec que estem totes construïdes i edificades per sentir culpa, per si no hem somrigut lo suficient, no som suficientment simpàtiques o... Vull dir, crec que això és constant. Llavors, imagina't, en una situació així, si ja ens sentim responsables de coses que no tenen res a veure amb nosaltres, doncs, al final acabes responsabilitzant-te d'una cosa que ha decidit fer una altra persona, no? Però sí, jo vaig estar molts anys preguntant-me això. Encara tinc moments d'alguna manera de bajón on de sobte em poso un dubte, però ja mai poso un dubte aquella que era. És a dir, ja mai deixo d'entendre que el que va fer el meu cervell va ser el necessari per poder sobreviure, que és bloquejant-se, desconnectant del que estava passant per tal de poder sobreviure.
Com creus que ha de ser l'acompanyament? Quan algú del nostre entorn pateix una situació d'aquestes, què creus que s'ha de fer a l'entorn? Quina és la millor manera d'ajudar?
Doncs, jo crec que és important... mira, crec que això no ho he dit mai, però no sé com s'hauria d'acompanyar, però sí sé que hauríem de deixar...
O què no hem de fer.
O què no hem de fer, no? No, sí sé que el que quan li passa això a una persona que està al teu entorn, hem de deixar de pensar que això només li afecta, que això és un cas estanc o hermètic, és a dir, que això només ocupa una part de la seva vida. No, un abús el que fa és impactar en l'autoestima, impactar en la seguretat, en la confiança. Llavors, impacta en tots els sentits, en tots els aspectes de la seva vida. No només hi hauran símptomes en la part més íntima a nivell sexual, per exemple, sinó que aquesta persona no es transformarà en una persona més senzilla. Es transformarà una persona amb una complexitat, ja que està, d'alguna manera, lluitant per la supervivència psicològica. Ja no física, perquè d'aquesta segurament ja, si ha tingut sort, s'haurà, no? S'haurà salvat, però a nivell... Llavors, jo crec que passa molt, moltíssim que la gent, quan parla amb tu com a víctima, situen això que t'ha passat d'una manera controlada en un espai de la teva personalitat, del teu caràcter. I no... perquè és molt més difícil acceptar que això afecta absolutament a tot. Afecta a la feina, afecta a com parles amb la persona a qui li demanes el pa, afecta en tots els teus aspectes. Afecta com et vegis físicament, afecta com estiguis amb les teves amigues, afecta amb la teva capacitat de tenir paciència, d'estar al costat d'un home, en tot. Per molt que és veritat que moltes vegades també ens afecta d'una manera sorprenent, que és amb la dissociació. Moltes vegades passarà que quan parleu amb la persona que li ha passat això, semblarà que això no li hagi passat, perquè és un mecanisme que fa el teu cervell per intentar suportar el que li ha passat. És tan greu el que ha passat que el teu cervell necessita desconnectar-se del cos, perquè si no seria molt més greu i la supervivència seria encara més complexa.
A tu et va recomanar una primera advocada no denunciar. Que, no, sí. Que va dir, no, ara no recordo exactament, però que era una putada, però no sí. Era prou putada. No sé si ho descrius així.
Sí, mira, això em du a aquesta informació, aquesta notícia d'això que es diu, de que el 100% de les víctimes desaconsellen denunciar o es farien enrere. A mi m'ha alarmat molt veure això, primer perquè penso que no és una realitat, almenys no és la meva. Jo, és veritat que he tingut una situació de privilegi, perquè jo m'he pogut acompanyar molt bé amb una advocada que m'ha acompanyat molt bé. He viscut un procés judicial molt complex, però ben acompanyada, i per tant sí que en el meu cas ha valgut la pena, però sobretot em fa molta por aquest com s'està parlant d'això, perquè crec que s'està parlant d'una manera molt frívola i se'ns està convertint un altre cop en números. És a dir, crec que no hi ha una única manera per atravessar aquesta ferida, i totes les maneres són vàlides. Per tant, no sé si posar més por a la víctima i allunyar-la de l'única cosa que ens ofereix a l'Estat per intentar d'alguna manera recuperar-nos i posar límits i fer justícia, no sé si és sa com s'està tractant aquest tema i aquesta nova informació que està apareixent aquests dies.
També és molt important el paper de la teva mare al documental. I són uns moments també molt emotius, perquè en el fons també descobrim part de la història de la teva mare. I ja no sé si... És un moment també de descobriment teu d'una mica com ha estat en el fons la vida de la teva mare. Aquella conversa allà a la taula, no sé si a la cuina...
Sí, a la cuina. Jo tenia molt clar que no podia... I ho vaig lluitar molt, perquè és veritat que en un inici, fent el guió, tots junts dèiem, hòstia, és que això és un pegote. Quan fas el guió em refereixo a... si vols que això...
Formi part
o no, no? Vull dir, tu tens molt de material i després has de decidir què poses i què no poses, no? Però jo vaig lluitar molt, perquè crec que per mi era molt important passar de lo tan petit com és el que m'ha passat a mi, aquesta persona concreta, com a passar-ho a una mirada més d'àguila, no? Un big picture.
Bé,
i veure
que...
Bé,
en el fons ella és la generalització d'una situació, i a més amb una generació anterior que potser ho va viure amb silenci.
Era
també
molt important visibilitzar aquesta generació, que al final són les dones que ens han fet ser qui som. Són les dones que ens han dut fins aquí, i les dones que han aconseguit que nosaltres poguéssim lluitar com hem lluitat. Gràcies als seus suposats silencis o les seves lluites, crec que estem on estem. I per mi, jo no podia seguir parlant d'això sense visibilitzar el que d'alguna manera m'ha fet fer aquest documental, que és ser filla de qui sóc filla.
I aquest documental ha triomfat i el podrem trobar a 3CAT, i dintre de la part dolorosa, que és evident que és una experiència traumàtica, com a mínim, doncs un treball que també ens ajudarà a prendre consciència i a obrir els ulls davant d'una realitat que, malauradament, és molt comuna. Per què no vas fer res? La Bàrbara Mestanza ho trobareu al 3CAT i es presenta al DA Film Fest aquest dimecres. Que hi hagi molta sort.
Moltes gràcies.
Que ho deixis tant com ho puguis.
Moltes gràcies. Esperem que abans del 3CAT estarem a cines, i després de 3CAT segurament a Filmin. Per tant, tenim un llarg recorregut encara.
Tindrem accés fàcil.
Una carrera d'aquestes de fons.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
Viu l'hivern més autèntic al Pirineu i les Terres de Lleida. Cultura, natura, gastronomia i emocions sense límits en una destinació amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic i més de 500 quilòmetres de pistes. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Mäkelä i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Ja és aquí la novena edició del Campus de Futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Trinxat Carlit. Cuinat cada dia a Puigcerdà.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Crec que el teu vell està boníssim,
però ja no te'n miris.
Quima Vila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Soc paleta de la Sagrada Família.
Des de fa...
27 anys.
On t'hem d'ubicar?
Ara a la Torre Jesús.
La Grossa?
La Grossa, sí, sí, la central, la que es va coronar ara fa poc.
Quan creus que s'haurà acabat del tot?
Jo ho veuré, eh? Jo,
sí?
Sí, sí, la majoria que esteu aquí també ho veureu.
Mira,
eh?
Ha dit la majoria, eh?
La majoria. Sí, m'ha mirat a mi. Ha mirat aquesta taula.
No, no ha dit vosaltres el, dos. El 100% no ho ha dit,
no?
Eh?
No, no, sí que, sí, sí que la veureu acabada. Sí.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Estem acostant a 6:15 de la tarda i recuperem el fil de l'actualitat perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, està molt enfadat pel que considera una traïció dels seus aliats europeus i ha insinuat que desmantellarà les bases que el seu país té a Rota i a Morón, Andalusia, i també diu probablement altres instal·lacions militars nord-americanes dins del territori espanyol. Enric Alpena, bona tarda.
Bona tarda, Francesc Garriga. Molt. Però és curiós que la percepció de Trump sembla diametralment oposada a la dels països que tenen les bases nord-americanes. O sigui, ell, pobres de vosaltres, si us porteu malament, us trec les bases. Altres, bravo, per fi.
Doncs cap allà se les pot emportar, eh?
Com és això, eh? De fet, hi ha països que estan força contents tenint bases, perquè, en definitiva, una base militar
calés,
estrangera...
No? Porta...
Clar, la gent del voltant hi viu més o menys bé, etc. Però, en general, la percepció que té la població autòctona d'un país que té bases és que allò és una mena d'avançada del colonialisme o com a mínim, fa evident la submissió d'una potència a base d'una altra.
Mira, hem sortit justament amb l'Òscar Guijarro, el nostre estudiant en pràctiques, a preguntar al carrer a veure què en pensen d'això de bases nord-americanes repartides pel món.
No els hi hem de deixar utilitzar els americans. Es creuen amb drets de fer servir el país, doncs, en certa manera, al seu favor, no?
Yo la sacaría totalmente, soy totalmente contrario a la situación actual del mundo, porque no podemos estar subordinados a un loco como Trump.
Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.
Jo les trauria. I el Trump que se les quedi totes. Què fan aquests aquí? Que s'estiguin a casa seva, que estaran millor.
Pero entonces, ¿para qué tenemos aquí las bases si no les dejamos utilizar?
Cap problema, és que tenen que estar aquí.
Ara mateix sí que s'està utilitzant com una eina d'influència sobre els països sobre les quals es troben.
I és per posicionar-se per fer la guerra a altres països, doncs em sembla molt malament.
Clar, per una part va molt bé la part econòmica, però per una altra part jo, que sóc contrària a aquesta guerra, no m'agrada.
Clar, home, si diu... No m'agrada, però...
Calaró, que passa que... Després t'ho explicaré, però el pacte d'Estats Units i Espanya sobre les bases gaire caler no porta, eh? Però, en fi, no? ja parlarem, ja en parlarem.
Perquè
ja
això
parlarem.
De bases militars és històric, ha passat moltes vegades, des de fa molt temps.
Sí, però no, ara t'ho explico. Sí, perquè bases militars com a tal, campaments en territori alié, sempre n'hi ha hagut, o des de fa molts anys hi ha hagut, molts mil·lennis gairebé, però en canvi no eren exactament igual que són ara, un altre concepte.
Avui bases militars. A veure, per on comencem?
Bé, primer preguntar-nos per què coi serveix una base militar.
Ara, anem al principi. De què serveix una base militar?
Pensa que tenir una base militar pròpia, lluny de les teves fronteres, és caríssim, eh? Esclar, tu has de mantenir un grup de gent, de militars, i normalment és relativament nombrós, sense contacte fàcil amb la metròpoli, i per tant, que això costa molts diners, i a més han de tenir un cert propòsit, perquè tu no plantes una base militar a la Quinta Forca perquè sí, perquè es passegin els militars.
Clar, clar, clar.
Ha de tenir una raó, no?
Sí.
Però, clar, segons et vas allunyant més de la frontera, aquest propòsit cada cop és més difús. O sigui, imagina per un moment que l'estat espanyol decideix arribar a pactes per tenir bases militars i decideix posar una base militar a Xile. Diràs, home...
Què collons fotem a Xile?
Ara, no? Ara. Aquest és el tema, eh? Vull dir que... Llavors, per tant, quan més t'allunyes, dius, home, una base militar... Déu-mos en guard, eh? Andorra. Doncs tindria sentit...
Encara...
Home, als francesos no els agradaria, cosa que jo en aquest sentit em posaria content. Però els romans això ho van tenir molt clar, això de les bases militars ho tenien molt clar. Al final de la República Romana, segle II abans de Crist, més o menys, eren molt partidaris ells de fer incursions en territoris estrangers. Llavors el que feien era fer aquestes incursions, matxacaven a les tribus bàrbares de torn, però hi havia moments en què aquell territori estranger els hi resultava, diu, caram, si em quedo aquí la cosa anirà bé. Llavors començaven a muntar campaments, ja saps que els romans muntaven campaments relativament ràpid, a més d'una manera molt estructurada, i els desmuntaven també relativament ràpidament. Però va arribar un moment en què molts d'aquests campaments valia la pena mantenir-los de manera permanent. Aquests campaments molt sovint, i especialment a partir de l'època de Màrius, que és això el 100 i escaig abans de Crist, doncs comencen a consolidar-se. Passen a ser el que ells anomenen colònies. Barcelona, per posar un exemple, és un d'aquests exemples.
Ah.
Barquino era una ciutat, probablement això no està clar, però fos una ciutat ibera dels laietans, però ells s'hi van instal·lar un campament que el van convertir ràpidament en una colònia, o sigui, que van instal·lar allà militars.
O sigui, aquesta... que Barcelona va ser com Rota, però de fa 2.000 anys.
Sí, salvant les distàncies, però sí, aquest era el concepte. De fet, ells, no queda clar si ho havien copiat dels cartaginesos, que feien exactament el mateix. Cartago Nova, Cartagena, també va funcionar de la mateixa manera. Hi havia un establiment ibèric allà, els cartagenesos s'hi van instal·lar, van muntar una base...
L'establiment ibèric
seva.
No és un lloc on feien pernil, eh?
No, exacte. Has estat fi. Ara m'he
deixat allà un senyor tallant.
La veritat és que sí, eh? El tema de les bases, aquest sistema de avanço en un territori per ocupar-lo, instal·lar una base, la faig permanent, això va funcionar pràcticament fins al segle XVIII, però les coses van canviar.
Bonic, eh? Escolta, ens han posat avui
sí,
de 21
home,
botons, eh?
Escolta'm, espera, escolta'm una miqueta, que comença fantàstica. Cheer up, my lads, 'tis the glory we steer
to add something more to this wonderful year. Carai,
sí. No això veu, és l'himne de la Navy, de la Marina Britànica, la Royal
Epa.
Army, Royal Navy. L'himne és molt bonic, es diu Heart of Oak, o sigui, el cor de roure,
carai.
Perquè, clar, són els vaixells de aquella època, eh?
Clar,
el cor de roure.
Clar.
És aquí. Aquí és la Marina Britànica, era la llarga mà de l'imperi britànic i va ser, de fet, la que inventaria, encara que no hi hagués un savi darrere que s'ho pensés, la nova funció de les bases militars. Com que el poder dels britànics, sobretot al segle XVIII i XIX, era un poder naval, no tan terrestre, l'exèrcit britànic sempre era molt petit, però l'armada era impressionant, doncs des del primer moment es van plantejar que mai podrien dominar del tot els territoris que conquerissin, perquè, esclar, eren quatre gats, i els quatre gats no podien. Només podien fer que la seva armada, els seus vaixells, portessin constantment informació, nous soldats, etc etc, però no podien en cap manera aspirar a quedar-se de manera ferma en un territori. Quin sistema van fer? Amb el suport de la Marina, sostenien enclavaments militars llunyans, que eren sempre bastits molt fàcilment, en territoris en els quals s'hagués arribat a una mena d'acord amb la Gran Bretanya. Un acord que, de fet, era de vassallatge. Molt pocs civils, molt pocs militars. Els britànics, amb aquest sistema de bases avançades, van sostenir aquest gran imperi, el més gran de la història. El cas de la Índia era exactament així. Aquest és el potser el més...
No hi van enviar molta gent a la Índia?
No, a la Índia com a màxim van arribar, pel que s'ha dit, uns 50.000 britànics.
Clar, però és un país que és
clar, encara que fossin molts menys, clar. Potser eren 80 o 100 milions d'indis en aquell moment, però clar, 50.000 van dominar la Índia. Com ho feien? Simplement amb un control econòmic obvi, però tenien molt pocs soldats, arribaven a acords, aquests soldats eren molt forts, els enviaven molt material la Navy, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest va ser el sistema de bases militars que es va inventar directament a l'imperi britànic i li va funcionar pràcticament fins passada la Primera Guerra Mundial. O sigui, en aquest sentit, va ser un èxit, van ser gairebé 250 anys, no va arribar, de sistemes de bases militars dels britànics, i el que va passar és que finalment l'imperi britànic va entrar en decadència.
I van arribar els americans. Ara.
T'agrada això, tu, eh?
És molt de pel·lícula, això,
molt,
eh?
Molt, és molt yanqui, que t'has explicat tu com són. Vull dir, aquest, hem sentit l'himne de l'armada britànica, i ara sentim l'himne de l'armada nord-americana. És aquest, Anchors Away. És un himne del 1906, que és molt bonic. No t'he volgut posar l'himne del 1906, però és molt més melòdic i suau. Aquesta és versió més Hollywood.
La versió hollywoodiensa.
Sí. Però pensa que l'himne és de 1906 perquè els nord-americans ja se n'adonen, aquell principi de segle, que és molt important tenir una marina molt important. Això ve d'uns 20-30 anys abans. Resulta que hi havia un almirall, el almirall Alfred Maham, que va escriure... Ell era el director de l'escola naval. Ensenyava als cadets a portar els vaixells. Uh-huh. I ell va escriure alguns llibres, un parell especialment molt importants, sobre la projecció del poder a través del mar. Això és el que es deia. Ell argumentava que tots els grans imperis de la història sempre havien utilitzat la seva flota per projectar el seu poder. I aquesta era la manera en què un imperi creixia. Això és una teoria molt interessant, però una mica fallida, perquè si penses en Rússia o en Xina, ho han fet tot terrestre,
clar,
amb molt poca flota, diguéssim, no funciona. Però, en canvi, és veritat que l'imperi francès ho va fer així, el poc imperi alemany que hi va haver en bona mesura va ser així.
Els britànics,
sens dubte, etcètera, etcètera.
Els espanyols.
Els espanyols també necessitaven aquesta flota tan important, encara que els espanyols també a Europa tenien, amb el tema de les aliances de Habsburg, un exèrcit de terra important. Però, en tot cas, sí que el sistema naval semblava molt important. Maham va tenir una grandíssima influència. De fet, des d'aquell moment, sempre citaven tots els pensadors militars, sempre citaven Maham. I va provocar, per exemple, que els Estats Units, en lloc de tenir una flota, que era el que tenia, que situava, anava movent pel món, en tingués dues, una a l'Atlàntic i una altra al Pacífic.
Una a cada costat.
Sí, cosa que abans no, Abans només en tenia una que es movia. Vull dir que anava...
Imagina't la volta.
Sí, però hi havia un vaixell que va cap allí, tres que van cap allà. El resultat va ser que a partir de Maham es produeix un canvi. Els Estats Units, que des de la seva Constitució de 1776 s'havia negat a ser un país imperialista i els imperialistes són els dolents, etcètera, etcètera, diu, mira, saps què? Fem un...
De tant en tant una base aquí i allà, no?
Això, però no és imperialisme, eh? És anem a ajudar. Van anar a ajudar a Hawaii.
Sí, ajudar a Hawaii.
Sí, ajudar a Hawaii d'una manera, diguéssim, radical, una mica de matar uns quants de Hawaii, destituint a la reina legítima democràtica, era mig democràtica, però en fi, destituint-la, etcètera, etcètera. Després van anar a ajudar els rebels filipins i els rebels cubans contra l'imperi espanyol. Dius, home, això està bé. Però llavors, en el cas, per exemple, de les Filipines, es van trobar que els filipins no entenien com es quedaven els americans. Ja ens heu ajudat, moltes gràcies.
Què fan ells... aquí encara, no?
No, és que ja hi som, no? Llavors van tenir una guerra allà contra els filipins. I a Cuba encara ho van fer més gruixut, no van tenir aquesta guerra, els cubans, més que res, estaven al costat d'Estats Units, però allà en la primera Constitució els hi van cedir un fragment de territori, Guantánamo. Guantánamo no és estrictament una base situada en territori estranger, perquè el fragment de Guantánamo és territori nord-americà per la Constitució cubana. És una mica com passa allò que li diuen les places de sobirania, eh? Gibraltar, Ceuta, Melilla, eh? Són aquests tipus d'exemples. Guantánamo és exactament així. El fet és que, a partir d'aquell moment, el sistema de bases nord-americanes es va anar desplegant arreu del món. I sempre, sempre, sempre amb aquesta característica. Les bases responen molt més a la relació que es té amb el país que té el territori que no pas a la presumpta necessitat militar dels Estats Units. O sigui, tenir una base en un territori marca paquet, diguem, va molt més enllà de les necessitats militars d'Estats Units, perquè és evident que, per exemple, les bases nord-americanes a Europa són més que suficients, de sobres, per el que als Estats Units li interessa. O sigui, té bases de tota mena. Ara els avions actuals, els vaixells actuals, no necessiten tantes bases,
no
però...
No fa falta que parin a repostar a Alemanya, necessàriament.
Constantment.
A Espanya, les bases dels Estats Units arriben en ple franquisme.
No és casualitat, tampoc. Mira, són del 53, però el 1948, entre un paret enrere, a Espanya no l'admeten a l'ONU, l'ONU s'acaba de constituir, no l'admeten perquè és un règim assassí i tirànic i, per tant, fora, no hi ha cap problema. Però hi ha un petit canvi l'any següent. El 1949 esclata la primera bomba nuclear soviètica, la bomba atòmica. I llavors la Guerra Freda passa a ser guerra pseudocalenta, com a mínim tèbia, no? I els nord-americans i els aliats en general, però especialment els nord-americans, se n'adonen que, o se n'adonen o pensen, que tot aliat és bo. I, per tant, aquell feixista assassí que era en Franco, que havia matxacat la democràcia, que tenia una repressió brutal sobre el poble espanyol, home, té les seves coses i, en fi, ja se sap
com... No és tan dolent.
Ja se sap com és la gent. Sí. Doncs el 53, Eisenhower, el president dels Estats Units, Truman s'hi havia oposat a l'anterior president a ajudar Franco, però Eisenhower diu, home... Bé, bon militar com jo, som militars, ens entenem. Clar,
de generalíssimo a generalíssimo.
Exacte. Tot plegat que va anar de viatge a Madrid i van arribar a un pacte. El règim espanyol estava molt content perquè trencava del tot l'aïllament que tenia internacional i es posaven al bàndol, entre cometes, dels bons, no?
Clar, els hi regalem dos pobles i ens i entrem mica, al club dels guais.
Una mica més dels dos sí? pobles, perquè una de les primeres peticions que després no es va concretar era que cedís totalment una de les Illes Canàries, sencera.
Perdona?
Sí, això es va parlar.
Els Estats Units van demanar una Illa Canària?
Sí,
sabem
no,
quina?
No, jo ho havia fet Hitler, també, vull dir, Hitler també, això,
sí?
tenir una Illa Canària ja era una cosa que ja hi pensava.
Home, perdona, no està mal, no?
No està mal, depèn.
Què ens quedaríem?
Home, si et toca la Palma, que és
el
volcà, no sé si haguéssim fet gaire negoci.
L'Anzalote, no?
L'Anzalote, una cosa que estigui bé. No, però això no es va concretar, òbviament, si no ja ho sabríem hores d'ara, però va començar a tenir un munt d'instal·lacions militars, perquè ara tenim Morón i Rota, però hi ha altres petites instal·lacions de tipus de control de satèl·lits, etc. Però en aquell moment es van instal·lar 5 bases nord-americanes i un munt d'altres instal·lacions. Per exemple, a Pals hi havia Radio Liberty, que era la que emetia per tota Europa propaganda anticomunista. O a Roses també hi havia un destacament, etc, etc, etc. A més, amb els anys es va descobrir que hi havia una clau... Teòricament, les bases eren de cosobirania. Tothom manava. Espanya i Estats Units manaven igual. Però es va descobrir després, als anys 80, que hi havia un pacte secret, una clàusula secreta, que venia a dir, traduint-la, als Estats Units manem i vosaltres no teniu res a dir. I així s'havia complert. O sigui, els Estats Units podien entrar i sortir bombes atòmiques, nuclears, de tota mena. De fet, la famosa bomba de Palomares va venir per aquí la cosa. Podien fer el que els hi, disculpa la paraula, rotés dins de les seves bases.
Arrota el que els roti.
Ara, d'aquí venia l'acudit. Doncs el resultat va ser que, realment, a canvi de què? Dius, home, dius, a part d'això, el prestigi, sí, Espanya va poder accedir a armes de segona mà, de vegades de tercera mà fins i tot, com tancs que havien lluitat a la Segona Guerra Mundial, avions de la Segona Guerra Mundial...
Però money no.
Molt poquet, molt poquet. Bàsicament els pobles del voltant de les bases s'alimentaven de tots aquells mariners i soldats que anaven a menjar a Frankfurt, perquè no menjarien altra cosa. Bàsicament, aquest és el resultat de les bases. En aquests moments, a partir del moment de l'entrada d'Espanya a l'Aliança Atlàntica, teòricament van canviar de tarannà i, de fet, s'han regulat, no és un ús tan absolutament brutal com tenien els americans històricament. Però és evident, on hi ha una base militar nord-americana, has de saber que aquell país, sigui més gran o més petit, té una relació de pseudo-vasallatge amb Estats Units. I això, tinguem-ho clar, això passa a Alemanya, això passa a Itàlia, això passa a la Gran Bretanya, encara que els hi fa mal, i a molts altres llocs del món.
Aquesta secció no és una base militar de l'enguàrdia en aquest programa.
No.
No hi ha vassallatge.
Jo vaig posar
aquí
el
bona...
peu, mica en mica...
Hi ha bona entesa i, per tant, no hi ha vassallatge.
Mica en mica. El que passa que, a partir d'ara, m'agradaria, Francesc, que portessis toga. Toga romana, perquè em fa gràcia. Vull dir que...
Doncs la setmana que ve...
Sí?
Amb toga.
Vinga.
I només toga.
Ui.
Cal pena gràcia. Fins la setmana que ve. I ara ens n'anirem a un lloc una mica més proper amb el Gerard López, perquè anirem fins a Vic, a Osona. Per què a Vic? Doncs perquè ell és d'allà. Poder sí, però hi ha algun altre motiu. Gerard López, bona tarda.
Hola, què tal? Com estem?
No has vingut aquí només perquè sigui casa teva, no?
No, perquè, de fet, Vic no és casa meva.
Bé, és
a la vora.
És a la vora.
Però estem a Osona. Sí,
som a Osona, sí. Perquè el gener passat, l'any passat, a Vic, era notícia el tancament de l'última xurreria artesana de la ciutat, Ca la Rosa. Abaixava la persiana una tradició de 150 anys. El Josep Vegara i la seva dona, la Fina Riera, es jubilaven i tancaven la paradeta.
Els xurros no els he comptat mai, però poder podria fer la volta al món si els posés en regalera. N'he arribat a fer tants. Des dels 14 anys que vaig néixer amb els xurros, vull dir, vaig néixer amb una família de xurrers, farem 70 anys, i arriba un punt que has de tancar el llibre i obrir-ne un altre.
Ha passat poc més d'un any i podem dir que els biguetans ja no estan orfes de xurros, perquè des de fa unes setmanes a la ciutat tenen xurreria nova. Gerard López, ets a la Xurre de Vic.
Doncs sí, la Xurre de Vic és un local força recent, de fa un parell de mesos. Està situat, no pas al centre, a diferència de l'anterior. Aquest establiment està situat a la vora de l'Hospital General de Vic, per tant, més amb un racó lateral de la ciutat, però és un lloc que també té molta demanda. I, de fet, és un local que ara aquesta hora està tancat, són gairebé les 6, però aquesta hora ja no treballen, però sé que ens han obert per nosaltres.
Ah, mira.
Sí, perquè... Ah, per cert, mira, un moment, eh?
Sí, a sobre.
Boníssims.
Ara són els fotxurros en directe.
Sí, molt bé, molt bons, excel·lents. Que els ha fet són en Dani López i la Dan López, que són dos germans, que un bon dia van decidir que volien tirar aquest negoci endavant i justament va ser quan l'altre tancava, no és així?
Correcte, bona tarda, Gerard. Doncs aquesta va ser la idea. Sí que va venir una mica abans de que tanquessin la Rosa, la Xurreria Rosa, i és com que ens donen una impressió molt gran dient, bueno, aquestes comparacions, però ho fem el millor possible i ens encanta fer xurros i seguirem fent-ho.
Una mica vau estar de xurra, en el sentit de dir, quan volem obrir això, l'altre tanca.
Totalment. Vam tenir la idea i els dos mesos ens vam enterar que tancàvem, els vam anar a veure pel tema de maquinària i vam estar de xurra, com bé dius tu.
Clar, digues.
No, anava a preguntar, es venen xurros cada dia? És a dir, cada dia la gent compra xurros? Entre setmanes compra molt xurro?
Doncs és curiós, perquè de moment no estem obrint el dissabte i el diumenge i estem obrint de dilluns a divendres.
A veure, però si el dia de comprar xurros és el cap de setmana...
Totalment d'acord, i ho acabarem fent cap al setembre d'aquest any. Però estem començant a poc a poc, i he de dir que es venen molts xurros, tot i ser entre setmana.
Però sou la típica xurreria que també llavors també té aquelles patates de bossa típiques de xurreria?
No fem patates de moment.
O sigui, de moment només hi ha xurros?
De moment hi ha xurros, bueno, hi ha molt tipus d'entrepans, fem un tipus de mollete, fem altres tipus de pasta, però el que predomina és el xurro.
Però un moment, i porres, eh?
I els divendres porres. Els divendres és el dia de les porres. A la gent que és més de porres, doncs els hi fem els divendres.
I per què només hi ha porres els divendres?
Perquè és molt curiós, perquè el que és el xurro i la porra, per anar bé, no s'han de fer al mateix moment, perquè la temperatura és totalment diferent i la massa també. I per això és com que prioritzem els divendres les porres i de dilluns a dijous fem els xurros.
O sigui, jo pensava que una porra era com un xurro mal fet, allò que se't passa una mica, foto aquí aquesta porra, ja està. O sigui, es fan diferents, eh?
Sí, totalment. Jo sóc el Dani. Sóc el que m'encarrego de fer els xurros i porres, i com bé diu la Dan, la porra es fregeix amb un oli molt més calent que el xurro, i per tant, si et demanen xurros i porres, no podem tenir la fregidora a dues temperatures diferents. I sí que hi ha la rivalitat, hi ha el team xurro i el team porra.
I quin team guanya?
Home, la gent té molt interioritzat el xurro. El xurro és un producte que és una mica menys oliós i se t'enganxa menys els dits.
Clar, si un que fa xurros és un xurrero, un que fa porres és un porrero?
Totalment d'acord, totalment d'acord. Aquí som...
Sí, de fet, aquí està repartit. La Dan està més a la barra, per entendre'ns, i en Dani, que és el germà gran, és el que està aquí a l'obrador, que és on som ara, on, per cert, aquí hi ha uns excel·lentíssims xurros. Abans hem fet una mica de números, en aquests dos mesos, més o menys, quants xurros calculeu, Dan, que heu fet o que has facturat i venut?
Doncs he fet una mica el xafardeig abans de que arribessis, i ara portem alguna més de 11.000 xurros. El que és xurro.
Carai, tu.
Porres devem portar unes 2.000, 3.000, com que només els fem els divendres, evidentment n'hem fet menys.
I la dita de que una cosa es fa com xurros, Danish, realment així, no?
Home, sí, el xurro no té gaire secret. Lo important és tenir uns bons ingredients, una bona matèria prima, i que és aigua, farina i sal. No té més.
Doncs,
ja està.
Doncs escolta'm, jo és que...
L'important del xurro és amb qui te'l prens. Si penses amb qui t'has menjat l'últim de xurros amb xocolata, estic segur que et ve a la ment algú a qui estimes i t'estima.
Però teniu també xocolata per mullar el xurro, o no?
Home, tenim una molt bona xocolata, que és ideal la combinació de xurros i xocolata que tenim nosaltres.
Escolta, Gerard, jo és que no ho podem allargar més, perquè ja estic salivant tant que no podré fer el concurs amb aquesta salivera. Per tant, deixem a la xurreria, la Xurre, a Vic, que tot just fa dos mesos que estan oberts i que ja estan venent xurros com a xurros, doncs que segueixin amb aquesta xurreria. Mira com rosega, mira, a veure.
Què dius? Què dius? Tens alguna cosa?
Doncs mira, 932017474. No tenim xurros, però tenim un gran premi avui al concurs. Gerard López, moltes gràcies i una abraçada a la Dani i al Dani. Sí, boníssims, ja ho sé, quina ràbia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bons xurros.
Gràcies, bona tarda.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem.
Avui, a Santa Cartes busquem el millor restaurant d'especialitat de Lleida.
Els teus caragols cridaven?
Si se sentia una coseta així... Pobret.
Està el pop bastant dur.
Tu l'has trobat dur?
No. Troba bé. Sí.
És un pop, no és sashimi.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
Aquesta setmana, ja m'entens, la ficció com a referent LGTBIQ i més.
Per exemple, que no t'hagis casat. No seria hora de fer-ho i que portessis una vida normal.
I què vol dir normal?
El que fa tothom.
Tothom no fa el mateix. I el que és normal per uns, no ho és gens pels altres.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ i més.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. La cançó del dia de Catalunya Ràdio
amb Sergi Ruiz Serret.
L'Òscar, el millor guió somiat és per a Àlex Pérez.
Avui han dit el teu nom, feia molt que no el sentia, i d'entre tots els records tu apareixies.
Com diu Àlex Pérez, hi ha històries que són més boniques perquè no han passat. El que sí que està passant és que Àlex Pérez consolida el seu projecte personal. Fins ara l'hem sentit fent equip amb Lil Dami, Ginestar o Miqui Núñez, entre molts altres. Però ara fa un pas més en solitari per regalar-nos un nou disc i temes com aquest Hollywood i Limusina.
Vestits de gala, potser és el nostre dia. Tu i jo, primera fila, i de cop tothom ens mira.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
És l'hora del repte sonor, el nostre concurs dels dimecres. I atenció al premi. Un lot Montsià. Un quilo d'arròs Montsià extra, sí, ideal per les millors paelles. Sí. Un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs del Delta, un davantal, una carmanyola i un lot... No un lot, un got mesurador d'arròs fet amb orisite. Ho he dit malament tot l'any. Orisite, que és el material fet amb la clofolla de l'arròs que substitueix el plàstic. Tinc dos concursants que ens endevinaran de què és l'àudio que escoltarem. El primer concursant... Em diuen que avui ha trucat tanta gent que t'has de sentir tan afortunat, Pep de Sant Antoni de Vilamajor. Pep, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bé. Amb ganes de participar.
Ha trucat molta gent, eh? I t'hem triat a tu. És un honor.
I tant. Em sento molt honorat d'estar parlant amb vosaltres.
Jo t'agraeixo que ens ho sentis d'aquesta manera i que ens ho traslladis. A què et dediques, si et pots preguntar, Pep?
A la construcció.
Ah, mira. I amb què estàs ara? En una casa? En un edifici públic? En un pàrquing?
Bueno, ara estic reformant un pis.
Ah, mira. I és un pis que dius, hòstia, ojalà fos el meu?
Bueno, si vols, venim i el reformem, no hi ha problema.
No. Dic que el pis que estàs reformant, quan hi ets, penses, ostres, tant de bo fos casa meva, això, o no?
No. És millor... ja són molts anys i ja no penso en això.
Molt bé. Doncs atenció, perquè et posarem un àudio, m'has de dir a què correspon aquest so que sentirem a continuació. Atenció, aquest és l'àudio. Treu la música, perquè s'ha de sentir bé, això. A veure, tornem a escoltar. A veure, Pep, et dono 3 o 4 opcions. Això és el metge d'Mbappé fent-li la ressonància magnètica. Això és una gravació de Joan Laporta tancant luz de gas ahir.
Ahir no va anar-hi.
Això és un lloro domèstic. O és un discurs de campanya de Víctor Font?
Jo diria que podria ser qualsevol, però és el lloro domèstic.
Lloro domèstic és una resposta correcta. Pep, no pengis, de moment ja has encertat.
D'acord.
Vinga, doncs al Pep de la construcció anem a preguntar-li a la Mariona com està. Mariona, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
On t'enganxem, Mariona?
M'enganxeu a la PC de camí a casa.
I on tens casa, si es pot preguntar?
A Palau Solità i Plegamans.
Ah, mira, molt bé. I a què et dediques, Mariona, si es pot preguntar?
Mira, jo em dedico a l'assessoria fiscal.
Ah! Doncs mira, jo estic ara fent els impostos dels Estats Units. No sé si em podries ajudar.
Home, és que ara ja és època de fer impostos.
Oh, clar. I que no cal que m'ho expliquis. Quin és l'impost més difícil de fer a l'estat espanyol?
El més difícil, home, l'impost de societats i el de renta són els típics.
Mira, doncs ja ho sabem, ja ens ho ha explicat la Mariona.
La renta que ens toca a tots.
Vinga, doncs va, el que et toca a tu és un àudio, a veure si endevines què és això que escoltarem ara. Atenció, traiem la música, farem silenci.
Vinga.
A veure si ho sents bé, això, al cotxe. Ho podem tornar a sentir? Mira, et dono 4 opcions. Això és el so d'un velcro, aquest sistema per les bambes, per exemple.
Val.
Això són els companys que estan menjant xurros, ara. Això és l'Epi fent-li un petó a en Blas. O és un petacetes?
Jo diria que és la primera, el velcro.
Doncs
a veure si ja som...
velcro és una resposta correcta.
Molt bé.
Doncs atenció, perquè hem d'anar al desempat. Aviam, Mariona i Pep, jo ara us faré una pregunta, té una resposta exacta, m'heu de donar una xifra, qui s'hi acosti més guanya el premi. Avui va la cosa de pel·lícules. Atenció a la pregunta. Quantes sales de cinema hi havia a Catalunya l'any 2023? Quantes sales de cinema hi havia a Catalunya l'any 2023? Pep, quantes sales?
765.
765 sales. Mariona.
Direm 500.
500. Us heu quedat bastant lluny tots dos. Però bastant lluny.
Vaja.
Però la guanyadora, ja ho ha dit, la guanyadora és la Mariona, perquè eren 134 sales.
Hola. Molt bé!
Tan poqueta, eh?
Pep, hem de construir més sales. Tu, posa-t'hi ja.
Exacte, sí, sí, home, sí.
T'has de posar a construir sales com un boig. I la Mariona ens farà els impostos. Ja ho tenim, ja tenim l'empresa feta.
Perfecte.
Pep, gràcies per trucar, Mariona. Enhorabona, eh?
Felicitats, Mariona.
Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
Tens un lot d'arròs aquí. Un lot d'arròs fantàstic. Mariona, gràcies.
Moltes gràcies, continua així.
Ho farem. Ara el que farem és anar al butlletí i després ve la TDG, el que no surti pel canal digital.